versió RAC 1.
Tu untes la torrada, sí, i, per exemple, si poses mantega o sí, si poses marmelada i sí, poses xocolata d'aquesta... Pa amb tomàquet no li sabria dir, senyora.
Nocilla.
Què passa? Nocillas era per no dir marques comercials.
Amb Nutella.
Doncs Nutella.
Ja ho he imaginat.
Totes les tardes de 4 a 7 amb Toni Clapell.
Temps per la ciència, avui ens ho passarem bé perquè parlarem d'ous i, a banda d'això, parlarem dels premis Ig Nobel. Saludem a aquesta hora el periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut, Josep Corbella. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Dani Arbós, biòleg i periodista científic. Dani, bona tarda.
Bona tarda. Benvingut.
Bé, avui hem preguntat als oients on guardeu els ous a la nevera, a banda de...
Los huevos van fer per ser una tortilla. Los huevos tenen personalidad.
Gràcies.
Canta Jordi.
Anava a dir que, a banda de...
Porque tiene que cobrar de las gays.
A banda d'infinits acudits i comentaris...
Sí. Los huevos...
Graciosíssims, per cert, els oients.
Si els guardeu a la nevera o fora, sí, i a partir d'aquí hi ha tot un reguitzell de comentaris.
Que, dit?
Que jo, si voleu, us en llegeixo algun, molta gràcia,
aquesta hora surten els nens de l'escola.
No, però despensa... són eufemismes, són metàfores.
En la despensa, debajo del ombligo.
El Jonathan Jiménez.
Atenció al nivellet, eh?
Sí, sí, és això. Ai, Jonathan Jiménez, dedicat al Parada, adéu.
Ai, que me quiere.
Al costat de la botifarra.
Bueno, Montse.
No, però això la nevera al costat de la botifarra, botifarra blanca, però si a mi no m'agrada.
Negra, no me la como toda entera.
Mira, para, te vas a la...
És una canció popular.
Tienes harto,
és una canció popular de la Mancha. Botifarra blanca, botifarra negra.
Comencem resolent, a veure, comencem resolent un dels dubtes que tenim a vegades a casa. Tot això ve a partir d'un estudi que... Qui l'ha fet, aquest estudi? Espera't. No. El va publicar el Daily Mail.
Fantàstic.
I que l'ha fet el British Egg. Bueno, ara ens ho explicaran. Sí, perquè hi ha un institut que s'ha dedicat a estudiar això. Comencem resonant un dels grans dubtes. Què és? Per què els súpers tenen els ous fora... de la nevera,
I
en canvi, quan tu arribes a casa, hi ha l'apartat a la nevera per posar els ous. Professor Corbella.
Anem a veure, un ou... Si us atureu un moment a pensar en què és un ou, és una meravella de la biologia que està dissenyat per durar 3 setmanes en perfecte estat a temperatura ambient. Quan dic perfecte estat vol dir és el temps que triga el pollet a formar-se entre el moment que la gallina el pon i que surt el pollet.
3 setmanes.
Per tant, un ou està dissenyat per la naturalesa per estar en bon estat durant pràcticament un mes. Això no vol dir que durant aquest mes no es transformi. La gallina, evidentment, no pon l'ou a la nevera, el pon a temperatura ambient. Però durant aquest mes, què passa? Per exemple, la closca de l'ou és porosa, no és una paret impermeable, és porosa. Això què fa? Doncs que si hi ha alta temperatura, doncs es pugui evaporar aigua, i per això els ous, quan ja tenen uns quants dies, de vegades tenen una mica d'aire, tenen com una bombolla que pot tenir 3 mil·límetres de diàmetre.
Però la tenen a dins.
Sí,
a dins.
Que, per cert, aquesta és una de les maneres més fàcils de veure si un ou és fresc o no, que és que el poses dintre de l'aigua,
sí,
i dintre d'un...
Sí, d'un bol, sí, perolo.
Exacte, sí, d'un perolo. I llavors, sí,
sí, un bol, sí,
si se li aixeca la punta gruixuda...
Oh, hòstia,
avui...
Oh, sisplau, però...
Però ja, això vol dir que hi ha aire dintre, vol dir que s'ha format aquesta bombolla d'aire, vol dir que no és gaire fresc.
O sigui, si el poses però... i surt una mica...
Exacte.
Vol dir que no és gaire fresc.
Però que no sigui gaire fresc no vol dir que no sigui apte pel consum.
Ja.
Perquè l'ou està dissenyat per durar, doncs, durant unes quantes setmanes en bon estat.
Val, però això, clar, això al súper no pots fer-ho, anar obrint la capsa, portar un bol i anar posant els ous a veure si surt.
Això és per si s'han quedat a casa.
Això per casa, no? Per veure si surt, no és fresc del tot.
Exacte. Val. Aleshores, si tu tinguessis un súper i saps que l'ou t'aguanta durant dies i que està en bon estat i és apte pel consum, et gastaries electricitat en refrigerar-lo?
No ho sé. No. Però aleshores...
Però si tu el compres i aquest ou és teu i no saps quant el menjaràs i vols que en el moment de menjar-te'l, que no saps si el faràs dur i mataràs totes les bactèries que hi pugui haver si n'hi hagués, o no saps si voldràs fer-te una truita mig crua o voldràs fer una cosa nou
o
més
per passar per aigua o no ho farà,
exacte, i no saps quan ho faràs, doncs potser et gastaràs l'electricitat de posar-lo a la nevera.
Sí. No, fins aquí arribem.
Fins aquí arribem. Per tant, on guardar-lo? En el moment que te'l compres. Depèn de què vulguis fer. Si dius, jo és que aquest ou tinc clar que el prendré demà, doncs no et ve d'aquí, no hi guanyaràs gaire amb la nevera. Ara, si dius, jo aquest ou no sé quan me'l prendré, no sé què en faré, i en el moment de prendre'm el vull que estigui el més fresc possible, o sigui que hagi estat alterat el mínim possible des de que la gallina el va pondre, doncs la nevera què t'ofereix? T'ofereix una temperatura baixa, que és que et frena aquests processos biològics, i t'ofereix una temperatura estable, que això a les cuines de vegades no passa, perquè quan cuines fa més calor, quan no cuines no fa tanta...
Per què on el guardes si no el guardes a la nevera? Clar, aquest és el gran tema, pot estar molt escalfat l'ambient, potser, si estàs cuinant...
Exacte.
No ho sé, clar.
També és diferent tenir-lo a Anglaterra, on s'ha fet aquest pseudoestudi...
O pseudo, a veure...
Sí, llegeixo. Mal he mirat.
Sí, no, sempre vosaltres els estudis els
trobo... No en troben cap de bo.
No en troben cap interès.
Bueno, no, els que portem nosaltres sí.
Els que nosaltres us diem no. Aquest estudi ha consistit en un treball amb dos lots d'ous. Sí. Un conservat a temperatura ambient, l'altre una temperatura típica d'una nevera, aproximadament 6 graus. Tant al cap d'una... els dos lots d'ous ha passat una setmana, i les condicions dels dos ous, tant els que estaven fora com els que estaven a la nevera, eren exactament les mateixes.
Iguals.
I aleshores el gerent d'aquesta operació, el Jai Tolley, que és qui ha dirigit aquest estudi, ha confirmat que no hi ha cap diferència entre els ous dins la nevera o fora la nevera durant una setmana.
Perquè li han pagat perquè digui això. Perquè li ha pagat el Daily Mail.
Tens proves?
Sí. Tinc arguments.
Ah, doncs a veure.
Aquest estudi és un estudi encarregat pel Daily Mail. Si tu vols veure si un ou es transforma amb el temps, com ho miraries? Doncs d'entrada dius, si un ou t'aguanta 3-4 setmanes bé, per veure si hi ha diferències de deteriora, quan el miraries? Doncs mira'l al cap d'un mes. Quan ho han mirat aquesta gent? Al cap de 2 setmanes. Òbviament estan bé, al cap de 2 setmanes.
Bueno, però òbviament, podrien
si,
no estar...
Si tu vols mirar, després, si tu vols mirar, per exemple, si han perdut aigua o no,
sí,
ells no ho han mirat. Si tu vols mirar les bactèries que té, que és el que ells han mirat, diu, anem a mirar bactèries. Bé, com que els ous que es venen als supermercats en general no en tenen, i només un de cada molts pot estar contaminat perquè hi ha un fall en la cadena de producció, n'has de mirar molts per trobar-ne algun. Ells que han agafat dues mostres relativament petites i les han comparat al cap de 15 dies. Han trobat diferències? Òbviament que no les han trobat. Perquè si vols anar a mirar concretament això, els has d'agafar de 5 setmanes o 6 setmanes i has de mirar molts més ous.
No, així es fa una investigació, com t'ha dit el senyor Corbella. Així es fa una investigació.
No, però sí que és veritat que en general la gent no té els ous més de 2 o 3 setmanes a casa. Per tant, sí que no caldria tenir-los a la nevera.
Los guardo en el cuarto oscuro y tienen una frescura. Se ponen duros.
Siempre son distintos, ¿no? Dos compres en tiendas diferentes.
Podem centrar-nos en...
Huevos duros.
Va, digues.
No, és el que deia el Josep, que si els heu de consumir relativament freqüent, que és
cada
el que
noche,
fa la majoria de
noche.
Gent, doncs no cal posar-los a la nevera.
Ara que parla el parador de cada noche, el mite de dos ous per setmana, això...
Això s'ha desterrat i ara es considera que es pot arribar a menjar un ou al dia, perquè es veu que s'ha vist que realment no ens augmenta tant el colesterol com es creia, i en canvi és un gran aport de proteïnes i de nutrients. Per tant, ara s'ha augmentat la dosi recomanable i pots arribar a menjar-te'n un al dia sense problemes. Fins i tot vam fer un estudi amb gent que estava primant, i a uns els hi donaven ous pel matí per esmorzar i tot això, un esmorzar contundent en base d'ous, i s'aprimaven més perquè estaven més saciats, i després dinaven i sopaven menys, conseguint. I llavors realment van veure que el grup, van fer això dos grups, i el grup que menjava ous per esmorzar s'aprimava més que els altres.
Emma, lo que hacemos pesa, lo que hacemos culturismo en los gimnasios guapos, sí, ¿sabes? Porque
tortillas de claras, ¿eh?
Tortillas de clara y 25 huevos duros cuando estás haciendo a punto de hacerlo, que el concurso, y esto es verídico, que si la gente que llame a alguien que es un gimnasio que no diga, en los gimnasios guapos donde voy yo ahí, campeón el Pedro, que ese tío sabe porque va a concursos de España de mister de culturismo,
sí, sí.
25 huevos duros, 25, uno placa, uno, dos placas,
y arroz blanco, molt arroz blanc.
Sí, porque es proteínico.
Y pit de pollastre a dojo también.
Sí, y hace tortilla de clara por la noche, una cosita ahí ligerita, y ahí sabe, entre la serie 3D cuando está ahí haciendo de... ¿Sabes? Cuando hace la serie guama, dos huevitos de uno. Y hace... voy a hacer dorsales. ¿Sabes? Porque hacen eso muy...
Perdona, aquesta exclamació, això quan és exactament?
Hacer cualquier serie. Tú pone, por ejemplo,
¿pero serie qué vuelve la serie?
Yo te hace dorsales, ¿vale?
Por ejemplo, dorsales.
Aquí
dorsales.
Detrás, lo, de, lo que está detrás de...
Vale, no, es que
lo
no
de
delante,
¿sabes? Lo que está detrás.
Lo que
la, la dorsales. O el trice. Por ejemplo, estás haciendo trice, ¿vale? Congelada la mancuerna, guapa. Ya, la de guapa, ¿eh? La de 15 kilos. Y empieza...
Es que te...
Siempre series cortas. ¿Por qué? Porque carga mucho peso, ¿sabes? Cuando hace la serie más ligerita, voy a llamar... Porque hacen, normalmente hacen 10 repeticiones o 15 en su momento. Pero cuando hacen, cuando hacen 5, que porque están de carga, porque se ponen como, como todo como un mamú, los cabrones, que te ponen 5, ¿sabes? Guapo, 5, ¿dónde?
Un mamú. Es un mamú, es eso.
Y el quinto jode, ¿eh? Bueno, y los ayuda,
esto,
¿por qué?
Es
25 huevos duros. Y si no, aquí los científicos que me digan lo contrario.
Esto es de hacer caca, esto.
Bueno, no, eso de hágalo usted, caballero. Sí. Eso de hacer de cosa buena, de cargar...
Bueno, tornem als ous. Alguna... A veure, què més ens podeu explicar?
No, només per acabar,
ja anirem amb, als Ig Nobel, sí, eh?
Amb el tema aquest de quants ous per setmana, potser hi ha oients que se senten desconcertats, que diuen, fa uns anys ens deien una cosa,
sí,
ens deien una altra, aquesta gent no s'aclara. Per què passa això? Hi havia la visió fa uns anys que com més colesterol menges, més en tindràs. Per tant, si vols reduir el colesterol, n'has de menjar menys.
Exacte.
Però què s'ha descobert ja fa uns anys és que el colesterol que tenim és, en gran part, el produïm nosaltres mateixos. I si en menges més, en fabriques menys. Per tant, el cos d'alguna manera s'equilibra. I d'aquí ve aquesta recomanació que... per la població general sana, si el metge no et diu una altra cosa per algun motiu concret, de poder menjar doncs un ou al dia i sense,
I no passarà,
sense perill.
I no serà que passa com l'oli d'oliva que fa any deien que no i ara que sí, i això són els productors que ja interessa i deixen anar un sobre para que s'investigui
no
i després l'estudi misteriosament surt que és bo menjar-ne,
Escolti una cosa, l'Anna Fonollós es veu que viu en un pis petit i diu que la nevera és l'armari més gran que té, per tant hi guarda no només els ous sinó
mitjons,
també. Les piles i el cafè.
Ah, molt bé.
El cafè sí que jo, jo he vist més gent, que li guarda.
Sí, no, li pot posar les piles, les piles, li pot posar el cafè i li donaran un gust radioactiu.
I los tites també se guarden en la nevera.
El que, sí, el que diu molta gent també és que ho tenen tant dins com fora, depèn dels dies que els tindran abans de menjar-se'ls, però que una vegada a la nevera ja no els treguis, si no te'ls has de menjar. És a dir, no deixa'ls a la nevera cap d'uns dies treure'ls, deixa'ls a fora.
Ai,
saps que una vegada han estat a la nevera, menja-te'ls ja.
Sí, això es diu, quan trenques la cadena del fred, que es diu que, és que hi ha aquestes variacions de temperatura amb ous, amb carn, amb tot producte d'aquesta mena, el que fas és que afavoreixes, facilites el creixement doncs, de bactèries, fongs, si n'hi hagués. Per tant, afavoreix, acceleres...
Que la cadena del fred es trenca sempre.
Sí. Només cal que compti si arribes a
quan portes cap a casa.
Molt fàcil. O sigui, sí. ja dubto jo, perquè jo soc,
un
tio escèptic, de que, la, que arribi al súper sense que s'hagi trencat en cap moment. Perquè a vegades veus uns carretons amb tots els productes congelats passejant amunt i avall de
doncs igual, però van, jo vas molt ràpid, home.
Bueno, sí, però dius, això ja fa estona que va amunt i avall i les portes obertes, dius, jo ja aquí ja tinc alguns dubtes.
Sí, però un cop l'has comprat, l'has pagat i depèn de tu.
No, però
aleshores,
sí, bueno, però clar, aleshores tu surts, com tu dius, ho has pagat, ho has comprat, vas fins a casa, fins que no arribes a casa, no s'ha trencat la cadena al fred, no, la cadena al fred, no, en fi, ja està per terra la cadena
humana. Ha de fer...
I serà que no corres quan et compres una avioneta? Has de córrer perquè no se't desfagi pel camí.
Has de comprar una bossa d'aquestes, termo...
Sí, lo millor es comprar a la empresa de congelar que te lo porta a casa, que allò sí que te arriba al fred.
Gràcies, senyor Santos.
Hi ha persones afortunades, com seria...
No té res més.
Sempre criticant a l'enginyer perquè explica la cosa que le
joden a vostè. No té cap cosa a fer amb el Pere Navarro?
La cosa que le joden a vostè. Anda, que le jodí a vostè.
Però...
La cosa que le joden a vostè, això no lo pot dir Miguel. Ah, perquè...
Ara ha fet un rodolí, sense voler.
No, ja lo he casat, ja.
Bueno, la Mireia i la Dolors són privilegiades que elles mateixes van a recollir-los de les gallines, eh? O sigui que tenen ous a casa, els recullen, que allò sí que és bo i fresc, eh?
Són fonedores.
Que tu no saps el que compres a vegades, no? Que sí que depèn dels números, no? 1, 2, 3, que hi ha davant del que està marcat a l'ou, no? Són més o menys de gallines, no?
Més o menys maltractades.
Més o menys ecològiques, no?
Sí, les gallinetes guapes, eh?
Bàsicament la gent diu això, eh? Que si al supermercat no estan en fred, tu no cal que els hi posis, i que si els tens a la nevera, ja, si els treus, menja tals.
Bueno, home, ha quedat clar el que hem de fer amb els
huevos.
Los huevos, sí, los huevos de George Dan. Refereixo a la cançó.
La cançó de los huevos.
Los huevos valen para hacer una tortilla. Los huevos tienen
suficient.
Ja he cobrado.
Anem amb els premis Ig Nobel, que venen a ser, que vindria a ser... Els antinòbel o què són?
Bueno, són una paròdia dels Nobel, però estan molt bé, perquè reconeixen estudis seriosos, o sigui, no són estudis així rucs, però que primer fan riure, el seu lema és, són estudis que primer et fan riure, però després et fan pensar. Fa 23 anys que ho fan, això, sí? Es celebra a la Universitat de Harvard, amb una cerimònia molt pomposa, amb 1.200 persones hi assisteixen,
carai,
i els donen Nobel de veritat, en general, els que entreguen el premi són gent que ha rebut el Premi Nobel, o sigui, científics brillants.
Per tant, això té un prestigi.
Té un prestigi, i molts que han rebut el Nobel, també havien rebut primer l'Ig Nobel, aquest. Té una gran cosa, aquests premis, que s'hauria d'exportar tota l'entrega de premis, que és que hi ha una noia, una nena, perdó, de 10 anys, que és Miss Sweetie Pooh, i diuen, que seria la senyoreta caca dolça, una cosa així, que a la que...
Com arribi a Madrid, munten un sidral, eh?
No, espera, no, perquè no hi ha polític.
Bueno, però si la senyoreta diu Miss Caca Dolça...
Miss Sweetie Pooh, que quan el que parla, el que rep el premi, porta més de 60... Què passa en totes les entregues de premis, siguis dels Oscars,
que
la gent s'enrolla de mala manera. Pues aquí posen aquesta nena que a les 60 segons surt i diu, pare, m'estic avorrint. Diu, si us plau, pare, please stop, I'm bored. I no para... Sí, no para de dir-ho, o sigui, no és que ho digui un moment. O sigui, la nena té la...
Però la nena se la sent pel micro o no?
Sí, sí, sí.
Ah, per la nena, també.
Ja quan la nena surt, hi ha una gran ovació, perquè en general, a més, imagineu ser una entrega de premis normal i és avorrida, imagina't, de ciència. Doncs, la nena surt i tota l'estona va dient això, i realment els científics han de parar. Han de parar perquè no poden seguir parlant, perquè la nena amb un micro ho va dient. Llavors hi ha 10 premis, hi ha 10 categories, i a veure, us en destacarem algunes.
A veure...
Josep, comencem per psicologia.
Per exemple, el de psicologia és un estudi que ha demostrat que com més cervesa bevem, més atractius ens sentim. Com ho han fet, això? Bé, és un estudi...
La cervesa que voy a estar, rubia morena, es lo que va a
estàs passadet avui, eh?
No, és que hay que decir las cosas.
La cerveza.
Claro.
A veure, què diu l'estudi?
És un estudi molt senzillet, una mica més consistent que el dels ous d'abans, amb dues parts. Una part han agafat 113 voluntaris i els han deixat beure quantitats diferents de cervesa. Alguns d'ells han parlat en públic i els han demanat que es jutgessin a si mateixos com es sentien d'atractius, d'enginyosos, d'originals. I s'ha vist, primer resultat, que com més alcohol tenien a la sang, més atractius se sentien.
Això és igual la segona part... una altra cosa, no?
Vull dir, sí, s'ha fet amb cervesa, sí.
Això és potser el que li ha passat al jugador de bàsquet del Barça.
Envidia cochina que tiene. Que a ti no te llega, vamos. I a Gibraltar.
Venga, hombre, però què...
I bé, la segona part d'aquest estudi han agafat un jurat de 22 persones. Aquests que parlaven en públic els havien gravat. I han dit, bé, avalueu si us semblen atractius, enginyosos, aquestes persones que estan parlant. I què s'ha vist? Que la quantitat d'alcohol que havien pres era totalment independent de com un observador extern els avaluava. Per tant, conclusió, com més cervesa bevem, més atractius ens sentim. I també més atractives ens resulten les altres persones, però... no resultem més atractius, a no ser que els altres també hagin begut.
Clar, lògic.
Bueno, però això no calia fer l'estudi, és evident.
Hay que beber un poco.
Hi ha coses que es despatxen, com diria el senyor Marcelí, o gent que es despatxa perquè l'alcohol ha fet feina.
I tant,
si no,
i tant,
evidentment, allò encara estaria a la venda.
L'alcohol se li ha d'agrair,
sí,
que
sí,
per això hi continua havent humanitat.
Però...
la humanitat hi és.
Bueno, es crea el fenomen que vostè molt bé defineix com que tot es despatxa gràcies a l'alcohol. Al moment que estàs...
Sort,
sí, les grans decisions, algunes que no t'acabes d'atrevir a prendre, doncs... per què serveix la nit de la darrera nit de solter?
Sí.
No, de solter, abans de casar-te.
Sí,
doncs,
sí.
La gent què fa?
El comiat de solter.
La gent agafa...
Si no, no ho faries.
I bé, van tots allà, bueno, fent el ridícul amb les coses.
I quan hi ha tots casats.
I el dia següent, doncs ja està.
Quan hi ha tots casats, doncs també has d'anar bevent. Perquè...
Sort d'això. Sort d'això. El senyor va fer l'alcohol, per això...
Sí, 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 el va crear per
va
això.
Dir, per tal que va mirar, es mentíssim.
Aneu mamant.
Vinga.
Va fer cidre, no? Aneu mamant.
Veig, molt positiu. Veig, Nobel de Medicina.
Bueno, sí. A veure,
molt positius
i optimistes. Nobel de Medicina, quin és?
És un, també molt interessant, va fer uns transplantaments de cor a ratolins.
Ara ratolins.
Però els hi posaven òpera. A uns els hi posaven Verdi i Mozart, i a uns altres no els hi posaven res. Els que havien escoltat òpera de Verdi i Mozart vivien fins a 30 dies més que la resta.
Un mes, estem parlant d'un mes.
Home, però déu-n'hi-do, per un ratolí. Escolta'm, no els hi van posar Bach. que vosaltres l'altre dia veu parlar de Bach. Això pot ser interessant saber-ho.
Bueno, però la pregunta és per què vivien 26 dies més.
Doncs el que vam veure és que unes cèl·lules bastant importants en la regulació, doncs el rebre un òrgan, perquè el cos el pugui, no el rebutgi, doncs en aquests ratolins es generaven més cèl·lules d'aquestes que accepten l'òrgan extern. Per tant, no saben per què la música provoca això, però bé, podria ser interessant. D'aquí podrien provar-ho, potser amb humans, i veure si funciona.
Con George i Dan vives.
Sí, con George i Dan té resta vida. Hey!
La cervesa, ai, que bona està!
Per favor.
Yo soy gracioso y río y la gente se ríe conmigo.
Bé, continuem amb un altre, ja està, no? Amb un altre premi Nobel que protagonitza en aquest cas una vaca, que de què va això?
Aquest és un aquest sí que és un típic premi Nobel, una cosa que sembla absolutament absurda i que és molt útil. Us heu preguntat alguna vegada per quan aneu a la muntanya, per què hi ha vaques que estan dretes i estan i d'altres que estan ajagudes?
No, perquè una està cansada i l'altra no.
No. Boing. El típic és dir, bé, hi ha unes d'una manera i unes d'una altra. I què? Doncs bé, tampoc, si ets granger...
Tampoc, a veure, si ets vaca, tampoc tens molta feina, eh? Vull dir, al llarg del dia t'aixeques, menges, cagues...
T'amunyen.
Pareixes.
I molesten. Jo pido des d'aquí, les vaques de la Cerdanya, por favor, que les quiten. Que molesten pel matí.
La vaca de la Cerdanya, la Bruna.
Sí, coño, però la vaca. Con el cencerro aquí a las 6 de la mañana, molt tranquil·lament durmiendo, coño, que les quiten, hombre.
Per què pot ser interessant saber això?
Per què unes s'aixequen i les altres estan...
La qüestió és que pot aportar informació rellevant si ets granger o ets veterinari per detectar l'ovulació de les vaques, o bé per detectar problemes de salut, o bé per detectar, en fi, l'estat de l'animal. Aleshores, hi ha uns investigadors del Col·legi Universitari d'Agricultura d'Escòcia que van agafar 10 vaques prenyades, els van posar sensors a les cames per saber quan s'aixecaven i quan s'ageien durant 16 dies, van recollir dades de milers de casos de la vaca que s'aixecava, la vaca que s'ageia, o sigui que van fer un estudi amb molta potència estadística. I el resultat, d'entrada, més o menys la meitat del temps, les vaques el passen dretes i l'altra meitat ajagudes. Però,
i
ara els resultats més curiosos. Com més temps porta ajaguda una vaca, més probable és que s'aixequin els minuts següents.
Això és com si l'haguessin fet aquest estudi pel senyor Marcelí. Quan més estona està assegut, més possibilitats que s'aixequi.
No, perquè com més temps porta dreta una vaca, no és més probable que s'ajegui. O sigui, quan està ajaguda, ja en té prou d'estar ajaguda. Al revés del que passa a moltes persones, la vaca es cansa d'estar ajaguda. Però d'estar dreta no se'n cansa. Aleshores...
I de què serveix aquest magnífic estudi?
Aleshores...
Saber si que les vaques ajagudes tard o d'hora... Bueno, més d'hora que tard...
Mira, un resultat rellevant, si et dediques al món de les vaques, és que, d'entrada, han posat a punt una tècnica per monitoritzar a distància els moviments de les vaques. Fixa't si és important...
Ves com molesten les vaques, conya.
Bueno, però les vaques de l'estable, no els escallots.
Fixa't si té interès aquesta investigació des del punt de vista dels que l'han feta, que quan els van donar el Premi Nobel, sabeu què van dir? Van dir, quina sorpresa rebre el premi. Això ho he agafat declaracions de la web de la BBC. Quina sorpresa rebre el premi. Pensàvem que havíem fet un bon treball i no teníem ni idea que fos divertit.
Por cierto, perdonad, me gustaría felicitar al Ayuntamiento de Tordesillas por el fantástico espectáculo del otro día del Toro de la Vega. Oye, fantástico, ¿eh? Arte puro. Lo digo de verdad. O sea, fantástico. Lo único que me sabe mal es que un reportero por él lo enganchó un poco.
No parles tú sol aquí. Cuando algú fa una pregunta, pots callar, per favor?
Perdona, estoy hablando. Primero dejas hablar.
Anava a preguntar quanta estona va estar agonitzant abans de morir de forma bàrbara i de forma absolutament fora de qualsevol sentit humà.
No, quanta estona? No,
jo no menjo brau.
Mira, bonita, eso es un espectáculo. Eso es un espectáculo, esto es arte español que ha estado, está y estará antes, durante y después de tu existencia. Porque esto es arte y esto es España. Así de claro. Y en Tordesillas lo han hecho. Eso es tradición. Eso es tradición. Y ya está. Es tradición.
Hi ha moltes tradicions que si tornessin potser...
A mí lo único que me sabe mal, y repito, es el propio de Franz Pérez, que lo cogió un poquito, pero no pasa nada al final.
Yo digo una tradición que me lo daría, no sé.
Bueno, ho podem provar amb vostè, eh? Li podem fer el... que vostè l'any vinent el podem proposar de toro allà...
Jo no dic res dels toros, eh?
I que li llenci unes espases.
Oye, tenen fuerza, eh? Porque lo lanzan lejos, eh? Lo lanzan lejos y al final, placa, ¿sabes? Le dio aquí, placa.
No he visto nada, yo no miro toros, no m'agraden.
Fantástico, todos a caballo, fantástico.
A tu t'agrada, t'agrada.
Coño, esto es España.
A mí me es igual.
Coño, esto es España, esto es arte.
Esto es España, exacto, esto es España.
500 personas con lanzas. Coño, tú, es que ves Cervantes. 500 personas con lanzas, coño, por ahí, por Tordesillas. Yo muy buenos a caballo, ahí galopando.
Cervantes era catalán.
Con un corcel ahí marrón. Oye, fantástico.
Això, te demano, per favor, perquè això fereix la sensibilitat de moltes persones. Per tant, et demanaria, sisplau, que no continuï recreant amb aquest tema.
Català.
No, t'ho demano a títol personal.
Jo només dic això.
Si a ti te molesta... Perdona.
Cervantes era català.
Si a ti te molesta...
Jo només parlo...
No, t'ho dic en nom de moltes persones, estic segura que els hi molesta. Per tant, t'ho demano, per favor.
Si a ti te molesta...
Si pots callar i deixar de recrear-te amb el tema de la barbàrie. No, t'ho demano, ja està. No, i cap problema.
Me deja d'excusar-me. Si a ti te molesta...
A mi i a moltes persones.
Jo a títol personal, jo te pido disculpas. Ahora bien, también te digo, la libertad para todos.
Somos mayoría silenciosa.
Somos mayoría silenciosa. Y...
Hauríem d'anar acabant perquè
sí, ja està. I te digo una cosa.
Te digo una cosa,
tu i tus quatre amiguitos locos...
Què són això? Torre...
Torre la Vega, Torrecillas.
Torre Ciudad.
I Montserrat, i con esto que termino, tu, un aviso para ti, para tus quatre amigos locos, esos antitaurinos, antianimales...
Jo t'he respectat tota l'estona.
Sí, no, ja està.
Va, pots acabar ja, és que ho estàs allargant.
Os queda un año y seis días, hoy estamos el 18 de septiembre, para que don José Tomás vuelva a la Monumental. Porque sé de buena tinta que la Monumental se vuelve a abrir y la abrimos con don José Tomás el Día de la Merced del 2014.
El Día dels Pernils.
I continuaré sent d'Espanya.
Parlant d'alcohol, abans que vosaltres parlàveu d'alcohol, hi ha un acudit, així ja oblidem una mica tot el que està dient, que m'ha sentit. El Miquel Pujol García diu, hay que ver qué guapa te pone el vino blanco. Diu, però si no he bebido, diu, ja, però jo sí. Saps?
Tens la gràcia aquesta.
Bé, anem amb un altre estudi, un altre Ig Nobel, d'arqueologia.
D'arqueologia, imagineu...
Què consisteix, aquest?
Vosaltres sou uns investigadors, uns antropòlegs, per exemple, i esteu en un jaciment i veieu restes de musaranyes i voleu saber...
Musaranyes, què és una musaranya?
Una musaranya és...
La reacció de RAC1, coño.
És com un...
Musaranyes.
Una musaranya és com un talp. S'assembla entre un ratolí i un talp. És així, peludet, és petitet, és un mamífer petitet.
Jo no n'havia vist mai cap, de musaranya.
Petit com un didalet.
T'he de dir que les musaranyes mengen el seu pes amb insectes cada dia. Imagina't si mengen insectes, les musaranyes...
Però és petit.
És petitet, però és molt, es mou molt. És el mamífer més nerviós que hi ha.
Aquí la relació també hi ha gent que come su peso cada dia.
Podeu callar?
Bé, doncs vosaltres esteu investigant això i trobeu unes restes de musaranya i voleu saber-les. Si se les ha menjat un humà, doncs, antic, per exemple, o si se les ha menjat un animal. Com podeu diferenciar-ho? Doncs, per exemple, el que van fer aquests investigadors és dir, doncs anem a provar com queda una musaranya després d'haver-se-la menjat un ésser humà.
Però un ésser humà es menja musaranyes?
No, ara no, per sort, però posem fa 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 anys, doncs es menjaven tot el que podien. Potser un neandertal no tenia altre remei que menjar-se una musaranya.
Màgic,
sí. Doncs el que van fer, això sí que va ser màgic, Ferran, perquè van agafar uns quants investigadors, els hi van fer menjar musaranyes sense mastegar-les i després havien de portar les seves femtes al laboratori perquè analitzessin com quedaven els ossos, perquè els interessava veure com l'estómac digereix els ossos de musaranya per veure si el que ells havien trobat en jaciments realment era semblant i es podia dir que aquelles musaranyes se les havien menjat doncs antepassats nostres. Senyor Marcelí, fa una cara
que
està a punt de rojar, miri, anava a dir. Però els hi traien la pell, les musaranyes, i les bullien. L'únic que no se les podien mastegar. No se les podien mastegar perquè si no trencaven els ossos. Sí, no eren crues i eren sense pell. I això durant diversos dies havien de portar els excrements al laboratori.
Però i aquest estudi, perdona un moment, aquest estudi... Quin...
Per què serveix?
Sí, anava a dir...
No, home, per saber...
A part de fer passar aquest mal tràngol...
És una manera de saber, doncs, per exemple, si els antepassats nostres s'alimentaven de musaranyes o les restes que troben en jaciments no eren que se'ls havien menjat humans o antepassats humans, sinó eren que se'ls havien menjat, doncs, animals, per exemple.
I quan sabies que feies la musaranya per baix?
Bueno, nois, havien de portar cada dia els excrements, llavors els experts...
Està molt pesadet avui, molt escatològic, que vaig a dir.
Okay.
La veritat.
Te digo una cosa, Toni, perdona. Cierro los ojos y veo... Cayó, ¡zas! Y Vulcano, pero cayó fulminado, ¿eh?
Fulminal.
Acabarem certero, amb Nobels per catalans.
Ara, no? Home, i ara, ara.
En aquesta ocasió, com sol ser tradició amb la recerca catalana i espanyola, cap investigador d'aquí no ha guanyat un Ig Nobel.
Però
tampoc han guanyat mai cap de Nobel. Per ara. Per ara, esperem que això canviï en el futur. Però, mirant el que ha passat els últims anys, hem trobat que a l'any 2006 un equip de la Universitat de Barcelona sí que va guanyar un Ig Nobel. El Ig Nobel de Lingüística. I era per una investigació on es va demostrar que les rates no perceben la diferència entre els, quan se'ls parla en japonès i se'ls parla en holandès. Sobretot si els hi passes aquesta llengua gravada a l'inrevés.
Però, per exemple, aquest estudi, espero i desitjo que no l'hagi... O sigui, espero que no l'hagin... O sigui, això es fa amb fons públics o...
Sí, això és d'un grup de lingüistes de la UB que és extraordinari, que té finançament europeu per...
Això té finançament europeu, això?
No, aquest concret no.
Parlar amb una rata si és del Japó o és de...
No, però és per veure si els mecanismes cerebrals...
Bueno, jo crec que hi ha coses que no cal veure.
Que generen el llenguatge...
Mantenir una conversa amb una rata, a veure, vull dir...
Al revés.
Però per què al revés?
Perquè és una manera de veure si realment identifiquen el llenguatge, que no sigui parlar tot això.
No, si els poses un traductor l'orella a la rata.
Molt interessant, pots... diu.
Molt interessant. Molt interessant.
Deixa'm fer un apunt d'un de salut pública del Nobel d'aquest any, que no l'hem explicat, que era per unes tècniques, van fer un estudi, les tècniques mèdiques que aconsellaven seguir en cas d'una epidèmia d'amputacions de penis a Siam.
Com va passar a Tailàndia.
Que va passar una epidèmia d'amputacions de penis.
Oi, què m'està dient?
I perquè les dones amputaven els penis dels homes en moments de ràbia. I es va convertir en un petit fenomen cultural local.
Una tradició?
Bueno, més que no va arribar al punt de tradició, però és una pràctica...
Es van donar uns quants casos,
hi va haver uns quants casos. Va ser més com un brot, més que una...
Doncs amb el Joe Dorsey tindria una feina.
Va, esteu com un reu del cap, això.
Hombre, claro.
Hi ha una noia que m'acaba de demanar, diu, em pots passar la foto, per favor? Perquè,
no li cap.
Hombre, si esto...
Va, home,
la foto no cap.
Home, tu pots anar dient dels altres, però tu ara ets Lluïsa.
Em pots passar la foto, no cap. No cap, té molts megapíxels. No cap els megapíxels, no li pots passar.
La Sònia Quevedo, que amb aquest cognom anant mirant això,
sí,
també.
Sí, Quevedo...
Quevedo, pues vamos.
I a més, la foto d'ella està d'esquenes, no?
Aquesta foto, sí, és ella d'esquena.
Clar, no m'estranya. Clar, demanant aquestes coses, millor que t'amaguis, perquè
mira,
això no,
però
això
guapa,
no es demana.
És guapa d'esquena.
Bueno, guapa, sí, però...
Va, no, esclar.
Va, a veure si gira.
Jo no tinc una cosa.
Va, molt guapa d'esquena, però...
Això passa, això passa.
Sí, està aquí d'esquena, perquè se'l fa d'esquena, no entenc.
Perquè té una melena bonica.
Clar, perquè demana aquestes coses. Com pots anar demanant pel món la foto de l'Orsay?
Sònia, porta una foto de cara, va, que volem veure.
Bé, res, sapigueu que això, que han investigat com corregir l'amputació de penis a Siam, però que els mètodes que ells proposen no et serveixen, ells ho, a l'article ho expliquen, si el penis, a part de ser-te amputat, ha estat menjat per un ànec.
Bueno,
un ànec?
Es veu que un cas, doncs un ànec. A part de clar, perquè potser la dona el tira, clar, el talla, el tira.
Prou, ja.
I un ànec al mossega.
I quan va intervenir l'ànec no va funcionar la tècnica de reconstrucció.
Para buen agafe, el de Tordesillas después, por cierto, eh?
Aquesta és una secció de ciència, eh? Recordem l'audiència que sí.
Hem parlat dels premis Ig Nobel.
Ciència, eh?
Que s'han concedit aquest
dilluns. I dels
ous. I hem parlat d'ous. Josep, Dani, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem 3 minuts de pausa i després... Cas Saratoga, tercera part.
Hombre.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.